got to hear. These words are the words of wonder. These are the words.
These are the words
I got to hear.
Després d'escoltar l'entrevista que els hi feia en Jordi Piqué, en Francesc Vigorós, Pere Artigas, parlant de serenos, de guatzils, d'aquesta figura avui ja desaparescuda del serè, del sereno, hem arribat ja al punt de les 12 amb aquest acompanyament musical, que és aquell moment que comencem ja aquesta segona hora de matí en xarxa el més calent a l'Aigüera.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
I comencem i ho farem amb l'abans de l'informatiu, primer, i després amb el concurs. Tot això amb la col·laboració de l'Abel Font, que d'aquí una estona ja el tindrem aquí entre nosaltres, per continuar amb l'agenda d'activitats culturals ja relacionada amb cap de setmana. El rentaplats setmanal, aquells 5 plats que posem a rentar de notícies que han donat durant la setmana a l'informatiu, per seguir amb la secció topònims. Aquesta secció que ens serveix per conèixer una Catalunya, quin és l'origen del seu nom, quin és l'origen del seu topònim. I ja de seguida amb el cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre. Avui ens parlarà, atenció, perquè el tema està molt bé, perquè avui l'espai es titula Les Roses i el Cinema. Està dedicat a la selecció de pel·lícules feta per la xarxa de biblioteques municipals de la Diputació a propòsit de la Diada de Sant Jordi. I no deixarem el cinema perquè arribarà en Jordi Orno, que amb ell també continuarem parlant de cine i de les estrenes del cap de setmana. Bé, és el moment del dia de donar la benvinguda a l'Abel. Abel, bon dia, bona hora.
Bon dia i bona hora, Joan. Bon dia i bona hora a tothom i a tota dona.
Molt bé, últim divendres del mes, i les notícies de què ens parlaran?
Ens parlaran d'hotels. Avui, Joan, avui divendres 27 d'abril de 2018, ha reobert portes l'hotel Nievesmar de l'Escala.
Carai, si ho ha fet aviat, es comptàvem, em penso, del 2000...
Per l'ampliació. Per l'ampliació. De fet, avui ha reobert amb l'estructura l'edifici antic, el clàssic.
Però encara estan fent obres, diria.
Estan fent obres i la part grossa ha de començar encara.
Carai.
Han acabat les obres de reforma o remodelació de les 75 places hoteleres que tenia fins ara. Per tant, torna a obrir l'hotel Nieves amb pocs canvis, més que una rentada de cara, o una rehabilitació, podríem dir-ne. Però si l'hotel Nieves té una línia, diguem, imagina't l'edifici, el gruix de l'edifici, amb una ala que tocant el passeig marítim, una altra ala tocant el cementiri marí, diguem-ne, això seria una línia d'edifici, no? Doncs ha de completar-se fent pràcticament, i ho dic molt a l'engròs, ara si algun arquitecte o coneixedor del tema més urbanístic que em sentís diria què diu aquest animal, però bé, l'edifici Hotel Nievesmar del futur ha de ser com una U.
Bueno, en principi es parlava d'una part, de part hotel. Suposo que ara serà, el que han obert ara és hotel,
hotel.
I després serà, hi haurà una altra part de part hotel.
No ho sé.
No, és que hi ha llocs que funcionen així, que tenen una part hotel, l'altra
no
part, part hotel. Perquè jo es parlava d'això.
Les xifres que deien a la nota de premsa és obren les 75 places. L'objectiu és que en 2 anys aquesta ampliació que se'n farà es triplicaran les places. De 75 passarà a tenir-ne més de 220, em sembla que són. La idea, doncs, el titular d'avui, de moment la notícia és aquesta. L'hotel Nievesmar de l'Escala torna a obrir portes avui mateix. Ho fa sota la marca RB Hotels, és a dir, Rosa dels Vents Hotels. D'aquesta manera, l'Escala recupera 75 places d'allotjament perdudes l'any 2015, quan va tancar portes.
D'aquí 4 dies també s'obrirà el Voramar i, mica en mica, doncs, aniran recuperant aquestes que s'han perdut, perquè déu-n'hi-do el que es van perdre.
I tant, havia desaparegut pràcticament l'equipament hoteler.
I el Mediterrà, que penso que ja també havia canviat de propietaris i penso, no sé si ja està obert o estaven fent...
Home, tota la façana està en reformes, almenys. Passant-hi per davant, al carrer de la Riera... Doncs que bé, que l'Escala renta la cara i poder recuperar una mica de terreny amb el tema aquest d'instal·lacions hoteleres. També escoltarem avui la veu de Lolita Bosch. Ella és periodista, és escriptora. Lolita Bosch va créixer al Bons i avui ha estat protagonista de la primera jornada socioeducativa organitzada conjuntament entre l'Ajuntament i l'Institut El Pedró, amb el lema Convivència Escolar i Cultura de la Pau, sempre de la mà. És una jornada que s'ha fet per alumnes de segon d'ESO, amb l'objectiu de que tingui continuïtat i cada any el curs de segon d'ESO passi per una d'aquestes jornades. Què vol dir, o què hi ha darrere convivència escolar? Doncs hi ha problemes de bullying, hi ha problemes de pressions. Miren, el dia d'avui doncs, ha sortit, evidentment, el tema d'abusos sexuals, i el cas de la manada, el cas aquest tan bèstia de Pamplona, que no ha estat una violació.
No
ha estat una violació, malgrat 5 galifardeus, per dir-los d'alguna manera, doncs van violar contínuament i reiteradament una jovenassa de 18 anys. Però com que no s'ha pogut demostrar que no hi havia consentiment, doncs no és violació, diu el jutge.
I un jutge que ja ha sentit el que deia, que per ell ni no era res allò, no havia passat res, que els podíem deixar totalment en llibertat, perquè quasi com volien dir, ha sigut consentit, això ja és el més greu.
Doncs la Lolita, que de petita doncs havia patit bullying reiterat durant anys, els hi ha cantat clares a alumnes de segon d'ESO. De fet, hi ha hagut un grup que ha acabat la sessió fa encara no mitja horeta i ara entrava un altre grup fins a l'hora d'anar a dinar. I encara a la tarda hi haurà una conferència oberta per a tothom, pel públic en general. Pares i familiars de mainada en edat adolescent, però també tothom qui sigui una mica sensible pel tema. I a fe que la Lolita té un discurs prou clar, net i directe i que arriba a la seva audiència. D'això en parlarem també a l'informatiu, com repassarem activitats més socioculturals, com és l'exposició que hi ha a Empúries, feta amb clics de Famòbil, de Playmobil, va. Hi havies jugat mai, tu, a clics?
No,
ja va arribar tard, potser.
Ja em va arribar un xic tard.
La curiositat d'aquesta exposició és que hi ha la recreació de tota una ciutat romana, amb els detalls del dia a dia dels seus habitants, feta, però, amb figures dels clics. Es pot visitar fins al mes de juliol i els qui estiguin molt interessats, doncs aneu-hi, pareu molt atenció al concurs que hi ha convocat a l'entorn d'aquesta exposició.
Però la Playmobil és d'Empúries, diguem, fet... La recreació és d'Empúries?
Sí, senyor. No l'he vist directament, l'he vist en foto, però és la ciutat romana amb el fòrum al mig, la quadrícula de carrers i personatges arquetípics d'una època, però a punt per poder-hi jugar.
D'on molt de sí, això, els clics aquests del...
Sí, jo penso...
El Playmobil, Playmobil és, no?
Sí, Playmobil. Jo penso que dona més joc encara al Lego. Perquè jo, que fa no masses anys hi he passat, he tingut mainada amb edat de Playmobil o de clics, t'endossen, aquesta casa comercial, t'endossen les recreacions ja fetes i tancades. De Legos hi ha moltes més peces neutres.
Però el Lego l'has de muntar tu.
Clar, i aquí hi ha la gràcia.
I l'altre ja te'l donen tot fet, diguem.
Sí.
Bueno, més o menys,
sí.
La diferència.
Sí.
A la meva època... que hi havia així per d'això.
Jugava a Índios.
A Índios, que ja venien fets de plàstic, amb el Fort Comanche.
Ja jugava a Índios i Pistoleros.
I després hi havia el Mecano, que també era una cosa per construir. I després també hi havia jocs de fusta, que també també servien per construir coses. Però, esclar, així és com... Això ja m'ho va arribar massa tard.
Mira.
Ja venia tot fet, aquella època.
I te'n recordes que dilluns va ser Sant Jordi?
Ostres, ara que m'ho dius, sembla que sí, no?
Es veu que sí.
Avui és Santa Montserrat, no t'he dit Sant Jordi. Mira. Els patrons a la mateixa setmana.
Sant Jordi, Santa Montserrat. Mm. Doncs es veu que l'escola L'Escolapi, de fet, ho han allargat fins pràcticament fins avui amb diferents activitats. Una d'elles és la lectura de contes per part de famílies del centre i persones destacades del municipi. La resposta tant de nens com dels adults participants ha estat bona, per això des de l'escola ja es valora que l'experiència es repetirà l'any vinent. Tens familiars... Tu ets una persona destacada del poble.
I jo no.
Sí, Joan Brugués, però tothom te coneix a tu.
No, home,
sí, home, sí, clar que sí.
Sortim al carrer i anem a buscar 5 persones. I tu els hi dius...
Et coneix. Si
ensenyes amb una foto meva, aviam si me coneix.
Farem la prova. Farem la prova. Sortirem amb l'unitat mòbil al carrer i preguntarem a la gent, coneixeu aquest individu?
Està en busca i captura.
No el conec pas. Doncs vull dir, amb això volia dir que, coi, que ets una persona susceptible d'anar a explicar un conte a la mainada de l'Escolapi. T'hi animes?
Ostres, m'acostaria molt.
No ho sé. Deixem-ho aquí. Parlem-ne fora micro.
De quin tipus de contes
són? Els tres porquets.
No ho sé, hauríem de parlar-ho, aviam.
Parlem-en. Agenda esportiva, agenda d'activitats i el temps completen l'informatiu. Avui i demà encara bonança, però diumenge, dia de marató, diu en Sergi Corral que es prepara un canvi de temps amb pluja al matí.
Sí, sí, ho està llegint aquest matí, com deia a la previsió del temps, i sí, diumenge, pluja...
Matí. Però el matí que es corre la marató, al matí.
Però es diu matí i també possibilitats a la tarda. Cuidadín. Bueno, amb pluja, mira,
Sergi...
correràs més de pressa, no?
Sí, bueno, depèn...
Correràs més de... va tirant marques, no?
Però llavors acabaràs passant més per l'aigua que t'empaparà la roba i iràs més lent.
Bueno, la gent que corre marató que es gavant també ja s'hi han trobat més d'una vegada, m'imagino.
Vull pensar que sí.
Passa que és això, que després te comencen a pesar les cames per l'aigua, la roba i tot.
Uf.
Però esclar, bueno...
I llavors surten els reixequistes de turno, ja ho deia jo.
Sí. Jo estic amb ell, eh?
El reixac. Correr és de comandes.
Sí, senyor.
En fi, no és pas una frase massa dient avui. Avui el que s'ha de dir és animar els atletes que fan la marató sencera, quilòmetres amb 195 metres, o els atletes que dius, mira, ja faig un intent, però 42 són molts, farem la mitja marató, 21 quilòmetres.
Massa encara.
O aquells que diuen, mira... Jo fa poc que m'he animat a córrer, fa poc que vaig a les trobades de cada dimecres de running, deixa'm fer el recorregut curt, els 10 quilòmetres popular.
Ui, molt.
Si no, per la mainada que correrà dissabte, dissabte es fan diferents recorreguts entre 2.000 metres els grans, penso que són de 12-14 anys, aquí, 2.000, en Joan, t'hi afegeixo aquí.
Jo la cursa ja saps que nosaltres estem reivindicant la cursa dels panxuts.
Doncs fan la cursa dels descalços aquest any.
50 metres ja ens va bé, els panxuts. Eh?
Hi ha una marató de descalços.
Sí, ja ho he vist, que era una novetat.
Doncs aquesta tarda, a la tarda, al magazín La Tarda, s'entrevistarà el regidor d'Esports i s'entrevistarà en el mateix reportatge en Xavi Andrades com a coordinador de les curses infantils de dissabte. Que es fan recorreguts entre 500 metres els més petits de tots i 2.000 metres els més grans, i a més una cursa per adults de 5.000. Doncs potser és aquí on hauríem de reivindicar, Joan, que si no aquest any, perquè avui ja són la vigília i no s'havia avisat, per l'any vinent que s'inclogui la cursa dels panxuts.
Exacte, que no sigui massa... no, que no sigui molt llarga, però molt de controls d'avituallament.
Això sí que hi sigui.
Però no fa falta que sigui molt llarga, no? Controls d'avituallament...
I una bona botifarrada al final.
Ah, exacte. Un litro de cervesa per cada un.
I unes grielles que vagin traient carn.
Exacte. El guanyador ha de ser una copa d'aquestes així, aquestes alemanes, aquestes que fan servir, aquestes que tenen aquella forma així de cintura i tot allò.
Vols dir que no estàs pensant en una festa de la cervesa, tu? Un Oktoberfest? Això hauria de fer l'octubre, poder.
Poder iria bé, també, no?
Te'n recordes aquella quan està a punt de muntar aquí l'escala d'Octoberfest?
Ja es va muntar, no?
Es va fer.
Sí, jo me'n recordo d'haver-hi un embalat.
Un any, sí.
On hi havia el círcul.
A l'esplanada dels círculs.
Sí, hi havia una empresa que es dedicava a fer embalats amb
Octoberfest. Un any i prou, però...
Sí, no va acabar de quallar.
Escolta-me.
Vinga.
Tot això, més els enemics amb l'Ivan García, que ens posarà el dia del que són les competicions amb participacions d'equips escalencs. I ja me'n vaig, ja està.
Vinga, ja està. Espera't.
Adéu-siau.
Espeta. que tenim... Què tenim? Què tenim?
Una pizza, pizza del Calapazza.
Ui.
Per regalar a algú dels oients que ens han trucat, tants com 25. 25 números tenim donats, dels quals un s'endurà una pizza a casa, ep, si li ve de gust.
Exacte. Home, qui no li ve de gust? Aviam, qui no li ve de gust una pizza? És que no té bé de gust, t'aporten allà, t'ensenyen una pizza d'aquestes, l'olores, fas un tastet i ja te converteixes en pizzero de per vida.
No entraran a concurs els números 6, 7 i... 6, 7, ni el de...
Ahir va ser el número 10?
Ni era el 10. 6, 7 i 10, que ja han guanyat aquesta setmana alguna cosa o altra, doncs 6, 7 i 10 no entren en aquest concurs, com tampoc hi entrarà... A veure, no, aquesta no ens ha trucat aquesta setmana... Ja podem tirar endavant, em sembla.
Sí? Doncs vinga.
Si hi hagués, si hi hagués alguna incidència, la resoldríem sobre la marxa, com ja hem fet altres dies d'aquesta setmana.
Sí, i tant, part d'aquí. Jo estic remenant el bombo.
Que rodi.
Que rodo, roda el bombo.
Stop.
Stop. El 4.
El número 4 és el de la Montserrat Colomeda. Veus? Incidència. Mm-hmm. Incidència. Dintre del mes d'abril, Montserrat Colomeda es havia endut una pizza, per tant, no és vàlid el número.
Doncs vinga, tornem.
Que rodi altre cop. Roda, 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 roda...
Pum.
Top.
Mal punt.
El 13. El 13 és per en Salvador Simón. En Salvador Simón li havia tocat alguna cosa aquest mes, però no pas la pizza. Per tant... No, a veure, no, no, amb ell no, no li havia tocat. Amb ell no. Per tant, vulguis que no, és just i és guanyador. Salvador Simón, tens un tiquet, doncs, per una pizza, el Pizza Pazza, que pots recollir des de, des d'avui. No ens la deixis gaires dies aquí, no, que arriba un punt
malbé.
I arriba un punt que en Joan i l'Abel no coneixen, no se'n recorden de les coses.
Esplau, una pizza també ens iria bé.
Esplau, també podem perdre la memòria, si no vens aviat.
No, podem guardar alguna cosa, si vols.
Alguna
engruna, o la caixa de cartró, perquè l'olori.
Són maques aquestes caixes, són maques. Es poden guardar el que s'hi pugui guardar.
Res, per llançar, per reciclar, quasi.
Bé, doncs va.
No sé si alguna manualitat també hi pots fer-hi.
També.
Segur que en trobes. Tu vas al YouTube, diu, manualidades caja pizza.
Teniu... Perdó. Teniu mainada petita, Salvador?
No, la manualitat més aviat petita.
Petita no, eh?
Ja,
petita...
la té gran.
Sí.
Bueno, de nets sí que en té de...
Doncs pels nets, conxos, clar que sí.
Ja l'hi han trobat, ja l'hi han trobat. Salvador, no el facis.
Stop. Prou.
Prou, parem aquí.
Prou.
Que, que ens hi farem mal.
Que ens hi fessin, no ens hi fessin pas mal, doncs.
Doncs, si et sembla bé, ho deixem aquí?
Fins a la una.
Fins a la una. Bé, doncs en Salvador, que suposo que ens passarà ja a buscar el bal per aquesta pizza, Pizza Pazza, i recordem la setmana que ve, en principi, dos sortejos, el número de loteria i la pizza, perquè el menú calçotada ja s'ha acabat, perquè s'ha acabat la temporada dels calçots, no és perquè... allò que diguin té un temps limitat de contractació, de servei, o que sigui una cosa... No, no, és que s'acaben i ja no... no és que ells ja no en fan més. Per això, ho varen dir-ho ahir i ho tornem a dir avui. Si alguna persona dels guanyadors encara no s'ha posat en contacte amb el Mesón del Conde, que ho faci perquè s'acaba aquest cap de setmana. Ja no hi ha més menús de calçots al Mesón del Conde, ja no tan sols ni... per als que siguin premiats, sinó per la gent que vulgui anar a fer un menú calçotada, perquè la temporada de calçots té un límit i ells posen el límit aquest mes d'abril, que quasi per tot arreu més o menys va per aquestes dades. Molt bé, són les 12 i 18 minuts, tot això hi posem música, vinga, Stand By Me, va bé?
This song says, no matter who you are, no matter where you go in your life, at some point you're gonna need somebody to stand by you. You gon' need somebody to stand.
interesting about you. When the night has come and the land is dark and that moon is the only light we see. No, I won't be afraid. No, I won't. She won't care just as long as your people come and stand by me. And darling, darling, stand by me.
But me, get a me, the playing for change. És una cançó interpretada estrofa a estrofa per diferents cantants d'arreu del món. Això, si voleu veure com es fa, és que anar a YouTube, la plataforma YouTube, i posar el playing for change, i surt aquesta cançó, i altres l'estem... Bimi, que comença amb un cantant de color negre que està cantant en una plaça i després ja es va desplaçant arreu del món perquè diversos cantants, alguns que altres de conegut, com per exemple Macaco, surten interpretant aquesta cançó des de l'Àfrica, des de Mèxic, Estats Units, Sud-Àfrica, etc. Està molt i molt bé, molt ben fets tota aquesta mena de vídeos i que bé, els tenim en llista perquè s'han fet... se n'ha fet un treball discogràfic. Bé, i ens anem ara amb el cinema a la xarxa amb Víctor Alexandre, que avui ens parla d'aquesta selecció de pel·lícules feta per la xarxa de biblioteques municipal de les municipals de la Diputació a propòsit de la Diada de Sant Jordi.
Continguts en xarxa.
Víctor, Alexandra, benvingut.
Hola, Carme.
Comencem un nou cinema a la xarxa, avui amb aquesta banda sonora. Una banda sonora que em sona a una banda sonora de pel·lícula clàssica, no sé si romàntica, per moments, d'aventures, no sé ben bé. Vull dir, com no em donis més pistes, no sé de què parlarem avui.
La clau és roses.
Roses?
Sí, la paraula clau és roses, perquè acabem de viure la Diada de Sant Jordi i amb aquest motiu la xarxa de biblioteques municipals de la Diputació doncs ha fet una selecció de 5 pel·lícules en què la rosa hi té alguna presència, una presència determinada. 5 pel·lícules. I bé, la xarxa de biblioteques ho explica així. Diu, hem parlat de la relació entre cinema i literatura, entre la música i el cinema, entre el teatre i el cinema, però mai no havíem trobat una relació entre les plantes i el cinema. Per cobrir aquesta mancança, començarem a parlar de les roses. Us oferim un recull de pluges de pètals, flors marcides, noies a la flor de la vida, roses per a tots els gustos, d'acord amb la Diada de Sant Jordi, de la manera més cinèfila possible. Això és el que diu la xarxa de biblioteques. I una de les 5 pel·lícules que ells han seleccionat és La Rosa Negra, de l'any 1950, de Henry Hathaway, amb Tyrone Power, Orson Welles i Vincent Price, i Jack Hawkins. I com tu molt bé has intuït, doncs bé, la banda sonora, que era de Richard Adinsel, doncs es transmet aventures, acció, en definitiva. I certament era una pel·lícula d'aventures. Parlava d'un anglès que del segle XIII, que es revolta contra el rei i aleshores doncs es veu obligat a fugir i va parar a Mongòlia, on lògicament es trobarà amb una cultura completament seva. El títol de La Rosa Negra al·ludeix a una noia que era mig mongol, mig anglesa, per això és rossa, i que ha fugit de l'harem d'un senyor de la guerra. I aquest és l'intríngulis de La Rosa Negra, oi? Una altra pel·lícula que ha seleccionat la xarxa de biblioteques és American Beauty, del 1999, de Sam Mendes, amb Kevin Spacey i Lynette Manning, que posava cap per avall el sistema de vida nord-americà. Va tenir 8 nominacions a l'Oscar i en va obtenir 5. Concretament, millor pel·lícula, millor director, millor actor Kevin Spacey, millor guió original i millor fotografia. Sobre American Beauty, les biblioteques diuen això. Si una imatge ha esdevingut icònica és la pluja de pètals sobre el cos d'una adolescent en un llit de roses que somia el protagonista. I no oblidem que la seva dona es dedica a cultivar-les obsessivament també. No hi ha dubte que sense les roses aquesta pel·lícula no seria la mateixa. Doncs aquesta és una de les cançons de la banda sonora d'American Beauty. És Don't Rain on My Parade, que canta Bobby Darin.
Don't tell me not to fly, I've simply got to. If someone takes a spill, it's me and not you. Don't bring around a cloud or to rain on my parade. Don't tell me not to live, just sit and putter. Life's candy and the sun is a ball of butter. Who told you you're allowed to rain on my parade? I'm gonna march my band out. I'll beat my drum. And if I'm found out, your turn at bat, sir. Hey, at least I didn't fake it. Hat, sir, so what? I didn't make it, but whether I'm the rose of sheer perfection or freckle on the nose of life's complexion, the cinder or the shiny apple of its eye, I gotta fly once, I gotta try once, only can die once, right, sir? Ooh, love is juicy, juicy and juicy, I gotta have my bite, sir. So get ready for me, love, because I'm a comer. I simply gotta march, my heart's a drummer. Don't bring around a cloud to rain on my parade. I gotta fly once, I gotta try once, only can die once, right, sir?
Un dels temes de la pel·lícula American Beauty, i efectivament amb aquesta imatge icònica que de seguida, sabent el tema que tractem avui, ens ha vingut al cap, amb la imatge d'aquest adolescent estirat al llit, un llit ple de pètals de rosa. Una pel·lícula que és molt curiós, en Víctor, que ens comentaves abans, va obtenir 9 nominacions, va guanyar 5 Oscars, entre els quals el de millor pel·lícula, però és curiós que fos tan valorada quan realment el que estava fent era carregar-se el sistema de vida nord-americà, no?
Sí, de fet, és que la pel·lícula era molt bona. American Beauty és una pel·lícula molt bona. Això ja justifica el per què, doncs, va tenir tant d'èxit, no? Va agradar molt. Però una altra cosa que demostra això que dius és que els Estats Units, amb tots els seus clarobscurs, és un país de, doncs, amb una forta tradició democràtica, on la llibertat d'expressió és una cosa molt, molt, molt sagrada, i aleshores, doncs, cal tenir en compte que Sam Mendes no va fer aquesta pel·lícula, no es carregava el sistema de vida nord-americà fent un cinema amb una producció guerrillera al marginal, sinó que la feia des de la mateixa indústria, des de dintre de la indústria, i ho podia fer perfectament sense que els ciments del país trontollessin, saps? No passa el mateix en altres estats més propers a nosaltres, on el més mínim qüestionament de qualsevol cosa, doncs, suposa que tot se'n vagi en orris, oi? Això demostra, doncs, els Estats Units, que té molts clarobscurs, però paral·lelament, des de dintre, es fan crítiques ferotges al seu propi sistema de vida. El tercer títol de la selecció de les biblioteques és una pel·lícula colombiana que es diu La vendedora de roses, de l'any 1998, de Víctor Gaviria, que està basada en un conte de Hans Christian Andersen. Aquesta elecció de la pel·lícula passa tota en unes hores, concretament la nit de Nadal i el dia de Nadal, en aquesta franja horària. Es dona el cas que tots els nois i noies que sortien en el film, doncs, no eren actors professionals, sinó que eren tots membres de famílies desestructurades, i tots provenien del món de les drogues, del robatori, de la prostitució, de la violència, Déu-n'hi-do. Una de les cançons de La vendedora de roses és aquesta, Sueños cumplidos.
Bé, doncs ens hem quedat amb la pel·lícula La vendedora de roses, que ens comentaves, Víctor, que és una adaptació d'un dels contes de Christian Andersen, que el títol és un altre, és La pequeña cerillera.
Mm-hmm,
exacte. Per tant, també hi ha aquí un sí. Canvi. I ens comentaves que molts dels joves, nens i nenes que hi participaven en aquesta pel·lícula, de fet, pertanyien a famílies desestructurades, vinculades a la delinqüència. Però què ha passat amb tots ells? Després de fer aquesta pel·lícula, què se n'ha fet?
Ui, aquí entrem en un terreny escabrós. Sí, la cosa era... el panorama és bastant negre. Fixa't, n'hi ha... Bé, alguns ja són morts. Són morts. Estem parlant de gent que era molt jove i que avui dia encara hauria de ser jove, perquè la pel·lícula té 20 anys.
És del 98.
Sí, i quan en aquell moment aquells actors bé, que feien d'actors, per dir-ho així, doncs no eren pas grans, eren nois molt jovenets. Doncs bé, molts ja són morts i d'altres han continuat fent toms a la vida. És a dir,
amb la vida que portaven.
Sí, no han millorat gaire, saps? La protagonista principal, que era Lady Tavares, que feia el paper de Mònica, doncs volia ser actriu, era una noia que volia ser actriu, però mai no ho va aconseguir. I l'any 2002 la van detenir acusada d'intervenir en l'assassinat d'un taxista. Un altre noi de la pel·lícula era un tal Elkin Murdoch, que feia el paper d'Anderson, que va morir assassinat, just acabar el rodatge. En una batussa que hi va haver al carrer. El van matar. Una altra noia era Liliana Giraldo, que aquesta noia va quedar embarassada d'aquest noi, de l'Elkin Murdoch, durant el rodatge. I aleshores, quan va infantar, doncs li va deixar el nen a la mare, a la seva mare, i el va abandonar. I al cap d'uns anys, quan aquesta noia va tornar a buscar el seu fill, es va trobar que durant tots aquells anys havien abusat d'ell. Sí, el panorama brutal.
Mare meva.
Però la cosa no acaba aquí. Aquesta noia ara, en aquests moments, és una noia que ven flors a Medellín, entre les quals les flors roses, també, clar. Una altra noia era Mayleider Hill, que feia el paper d'Andrea a la pel·lícula. Mayleider Hill. Aquesta noia no sabia com guanyar-se la vida i finalment va acabar de meuca, fent de meuca. Ha acabat així. Hi havia un nen que apareixia a la pel·lícula que... Va dir una frase a la pel·lícula que s'ha fet famosa, que la frase era «Para qué zapatos si no hay casa?».
Sí,
para
és veritat.
Si no hay casa. Doncs aleshores aquest nen va morir atropellat per un cotxe.
Mare meva, però escolta, va quedar algú?
Sí, la cosa era molt mala, el panorama era nefast. Un altre, un actor que feia el paper d'El Zarco, que es deia Giovanni Quiroz, aquest noi va deixar les drogues, volia regenerar-se, i l'any 2000 va decidir viatjar a l'estat espanyol, canviar de país. I aleshores, quan era a punt de marxar, doncs el van matar a trets a Medellín. I ja no va anar enlloc. Es va quedar allà. I hi havia una altra noia, que es deia Mònica Rodríguez, que aquesta és la noia que va inspirar el director Víctor Gaviria la pel·lícula. Ell volia fer la pel·lícula basant-se també en ella, al marge del conte d'Andersen, però volia utilitzar-la com a referent. Era el seu referent. I havia d'intervenir a la pel·lícula. Doncs bé, aquesta noia va morir brutalment assassinada dies abans que comencés el rodatge. I es va haver de canviar l'actor, l'actriu, que interpretés el seu paper. És a dir, ja veus quin... Estem parlant, de nois i noies que pertanyien a famílies molt desestructurades i que es movien en ambients molt, molt, molt violents. Com reflecteix la pel·lícula?
M'imagino que hi havia una bona intenció darrere d'aquesta pel·lícula, sí. Si més no, un intent d'ajudar doncs, aquesta colla de joves. Però, malauradament, això va acabar pitjor del que...
Sí, perquè al final el rodatge acaba sent una mena d'illa. S'acaba el rodatge, el que et paguin per fer tot allò, i després doncs, tornes a la teva vida real, i la vida real d'aquells ambients doncs, són molt sòrdids, saps? Jo em recordo una pel·lícula de l'any, em sembla que era els anys 40 o 50, que es deia Carreró sense sortida, del William Wyler. Era una obra de teatre de Broadway que el guió el va fer la Lillian Hellman i que també se centrava en una zona de Nova York de famílies desestructurades on millorar és molt, molt, molt difícil. En fi, el quart títol seleccionat per la xarxa de biblioteques és La vella i la bèstia, del 1991, aquesta versió.
Aquí també tenim la imatge de la Rosa.
Ah, això mateix, de Walt Disney. Les biblioteques diuen això. El pròleg clàssic de Disney ens ho explica tot. Una captaire vella arriba al castell del príncep egoista i li ofereix una humil rosa a canvi de xopluc. Doncs bé, la banda sonora, com recordarem, era de la Menken i Howard Ashman i va estar oscaritzada. Va guanyar l'Oscar a la millor banda sonora i també l'Oscar a la millor cançó.
As old as time, true as it can be, barely even friends, that somebody bends unexpectedly. Just a little change, small to say the least, both a little scared, neither one prepared. Beauty and the Beast, ever just a stain.
Doncs, Bella i Bèstia, la versió de Disney, el 2017 se'n va fer una altra, però amb actors i actrius, i quantes, tantes altres versions se n'han fet?
Moltíssimes, moltíssimes. Estem parlant d'una història escrita al 1757, per tant, fa més de 260 anys, per Jean-Marie Le Prince de Beaumont, i que és una història universal. I, per tant, s'han fet de tota manera, de tota mena. Aquesta és una versió de dibuixos animats, però és tan sols una de les moltes versions que s'han fet. N'hi ha una del 1962, per exemple, una altra del 2014. Tenim també la del 2017 de l'Emma Watson, i se'n faran moltes més al llarg del temps, perquè, com dic, és una història universal i preciosa, a més. De tota manera, el gran referent, de cinematogràficament parlant, és la versió de Jean Cocteau de l'any 1946 amb Jean Marais i Josette Day. Era una pel·lícula en blanc i negre, una pel·lícula preciosa. I bé, arribem al cinquè títol d'aquest cinema a la xarxa, que avui hem de l'acció que ha fet la xarxa de biblioteques municipals de la Diputació per mostrar-nos la presència de les roses en el cinema. La darrera és una pel·lícula del 1979 de Mark Rydell amb Betty Midler i Alan Bates, que és, en certa manera, doncs, una biografia de Janis Joplin. El títol és justament The Rose, la rosa.
Fins a la propera, Víctor.
Amb això mateix.
Doncs bé, acabem aquí aquest espai, ja amb aquesta última cançó que no l'escoltarem, perquè també nosaltres hem de parlar de cinema i, com no, ho fem amb en Jordi Orno. I donant la benvinguda a aquesta hora del matí, en Jordi. Jordi, bon dia, bona hora, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Jordi, avui en Víctor Alessandre es parlava d'una selecció de pel·lícules fetes per la xarxa de biblioteques municipal de la Diputació de Girona a propòsit de la Diada de Sant Jordi. I ara la meva pregunta, Jordi. Si t'haguessin de regalar una pel·lícula per Sant Jordi, quina t'agradaria que fos, ara actualment? En comptes d'un llibre, te diguessin, mira, com que tu ets home de cinema, te vull regalar una pel·lícula. Quina demanaries? O quin llist... en el teu llistat, quin hi hauria que t'agradaria? Així és, a bote pronto.
És això, quien quieres más al padre o a la madre,
Exacte. Però n'hi ha alguna que t'agradaria? Ostres, aquesta m'agradaria... Que ja l'hagis vist, per exemple, i diria, ostres, aquesta m'agradaria tenir en col·lecció.
Bueno, no sé si afortunadament... aquest tipus de pel·lícules a casa ja els tinc. Però, bueno, si no en tingués cap... Cinema Paradiso, aquesta estaria a la llista. I llavors, doncs, bé, esclar, si ho pintem des d'aquest punt de vista de que arriba el dia de Sant Jordi i t'han de regalar una pel·lícula i que tingués poder alguna cosa a veure amb el tema, doncs, Shakespeare in Love.
També, una pel·lícula.
Miguel i William, que aquesta ja no és una pel·lícula que li soni a molta gent, però...
A mi m'has deixat cau.
Explica una hipotètica trobada entre William Shakespeare i Miguel de Cervantes a Madrid. I que tots dos s'enamoren de la mateixa dona.
Carai.
Però, clar, encara que sigui una història que pot tenir molt de novel·lesc, Esclar, els dos personatges t'has de... a l'hora de tirar-ho endavant un projecte d'aquests t'has de documentar una mica com eren els caràcters d'aquesta gent, no? Un exemple que jo ara et posaré és El Ministerio del Tiempo, aquesta sèrie que va fer Televisió Espanyola.
Exacte.
Aviam, podia tenir més o menys èxit d'audiència, però el que no es pot discutir és que els personatges que s'hi posaven havien estat molt ben documentats i que a vegades ens sorprenien perquè no eren el personatge que ens havia arribat via llibres de text i tal.
Correcte, sí. No, és una sèrie que m'agradaven a mi. A més, la imaginació aquesta d'anar a aturar coses que podien canviar la història i que ells havien d'anar-hi als del Ministeri del Tempio perquè tot continués tal com era. I, clar, coneixies els personatges com estàs explicant tu.
Llavors hi han títols de la Jane Eyre.
També.
Orgullo y prejuicio.
També. Aquesta és la favorita de la meva dona. La se l'ha vist 50.000 vegades. 50.000 vegades. A més, perquè la tenim en DVD.
Sí. Molt soroll per no res, mucho ruido y pocas nueces, també basat en l'obra de William Shakespeare. Afortunadament, de William Shakespeare s'han fet moltes adaptacions al món del cinema i que han estat molt ben portades. Per què? Pues perquè el que t'he dit abans, es feia una bona documentació de les costums de l'època i de com es havien de comportar. Llavors hi han versions que s'han traslladat aquestes històries a la realitat i a l'actualitat i amb personatges moderns que només fan que adaptar la història. Però bé, qualsevol obra d'aquestes ben tractada que hagi estat portada al cinema, doncs seria un bon detall. Ara, esclar, la que t'he dit, Cinema Paradiso, no és cap adaptació de cap novel·la, no. Però a nivell d'un aficionat amant del cinema, sobretot des d'aquest punt de vista, com s'explica la pel·lícula, és encantadora.
Exacte, i és una pel·lícula que encara la fan, encara en alguna cadena gaire.
Sí, la solen reposar habitualment a les diferents cadenes. Sí.
Home, estaria bé, ja sé que el dia de Sant Jordi el protagonista és el llibre, però no estaria malament que també hi haguessin una opció més. D'allò que diu, vita, ser una persona que li vull regalar una cosa, no li agraden llegir llibres, però li puc regalar una pel·lícula.
Una adaptació cinematogràfica d'una obra mestra.
D'una obra mestra. No estaria pas malament.
En aquest cas, l'obra mestra per excel·lència és Allò que el vent s'endugué. La Margaret Mitchell només va escriure una novel·la, va guanyar tots els premis haguts i per haver, es va traslladar al cinema i va guanyar tots els Oscars haguts i per haver.
I ja no en va escriure cap més?
No.
És curiós, Ja en trobaríem, potser, algun cas més així, de qualcú que ha escrit una novel·la, ha triomfat, serà una molt...
Pues mira, ara hauria de pensar en si l'autor de Ben-Hur, que era un militar... em va escriure més... No ho sé. Però també seria un bon cas per tenir això. Ben-Hur, també, una novel·la escrita per un personatge que no era escriptor, sinó que era militar. Sembla que deia Wallace. De memòria, a vegades el disc dur, també...
També falla. Però, bueno, Déu-n'hi-do la memòria que tens.
I bé, no sé si va ser de les poques novel·les que va escriure, però també, novel·la d'èxit, cinema, pel·lícula d'èxit i gran quantitat d'Oscars. O sigui que ja veus que referències de la literatura traslladada al cinema, doncs n'hi ha moltes. I en trobaríem un bon grapat. Això és qüestió de buscar-ho, però tindríem una llista que no ens l'acabaríem ni amb un, ni amb dos, ni podem tres programes.
Molt bé, ràpidament, Jordi, en un minut. N'estàvem parlant abans aquí, fora micro, mentre esperàvem que acabés la secció que teníem abans, però ràpidament, en un minut, Cinema Las Vegas, que en parlàvem, que bé, no ens expliquem tot el que ha passat i tot l'enrenou que hi ha hagut.
No tinguent informació de primera mà i només basant-te en el que t'arriba a través de la premsa, és molt difícil d'opinar.
I el que dèiem, fires a Figueres, sense aquest cine, ostres.
Això és el que jo crec que haurien tenir en ment, de tenir la sala operativa per les fires de la Santa Creu, que no la puguin tenir operativa... Pues no ho sé. La informació és que algun permís no era definitiu, que si era provisional, que si era caducat, que si només era per proves.
El robatori que hi ha hagut també... Que
bueno, però aquest robatori va ser una cosa que no va afectar a que durant el cap de setmana passat funcionés el cinema. Per tant, era un robatori... Parlava d'instal·lació exterior. No sé què vol dir instal·lació exterior. Però bé, no va afectar a que durant el cap de setmana poguessin tirar endavant. Després hi va anar una inspecció, el permís, segons que sembla, algun d'ells no era adequat o no estava en regla. No ho sé. Ja t'he dit, com que sempre hem de parlar per persona interposada, en aquest cas, el que et pugui arribar a través de la informació, i aquests que te donen la informació, vés a saber d'on te'ls hi ha arribat, és això com allò del telèfon, no? Que comença un per una punta i acaba per l'altra, i la paraula d'un no s'assembla res amb la del final. Però, bé, evidentment, algun problema administratiu hi pot haver... que poder no tècnic, però sí administratiu, i que, esclar, aquest problema administratiu fa que no puguis... Més que res perquè són locals públics. El local de pública concurrència necessita uns permisos molt ben inspeccionats per molta gent.
Molt bé, doncs estarem atents, aviam què passa, i esperem, com aficionats al cine que som, que Las Vegas pugui obrir amb total normalitat.
El gros ja és fet, perquè sí. La inversió per la reforma i tal ja és feta, perquè varen funcionar en cap de setmana, això vol dir que les instal·lacions estan en condicions.
Doncs a veure, ojalà s'arreglés aviat i almenys parles, encara que sigui l'últim cap de setmana de fires, pogués obrir, perquè, esclar... Vull dir...
Home, fires s'acaben la setmana que ve. Si no han obert aquest cap de setmana, ho veig una mica complicat que puguin obrir. En fi, ja t'ho dic.
Estarem atents.
Sempre dins de les reserves de parlar per terceres persones, que això ja és una mica complicat.
Molt bé, doncs deixem els temes que han tratat avui i ens anem, si et sembla bé, Jordi, a les estrenes. Què podem veure que cap de setmana, si anem al cinema?
Bueno, després de moltes setmanes d'estrenes així és una mica... Bueno, mira, això ha anat molt bé, perquè una pel·lícula com Campeones, que va fa 3 setmanes, ha estat 3 setmanes en la número 1...
I se'n parla de Campeones.
Exacte, i se'n parla. Però, esclar, tampoc ha tingut cap pel·lícula de ressò que la pogués inquietar. Però bé, aquesta setmana és de suposar que una de les estrenes sí que ho serà. En aquest cas estem parlant de Vengadores Infinity War.
Sí, que se n'ha parlat molt aquests dies.
Aviam, deixant al marge la qualitat o la no qualitat cinematogràfica de la pel·lícula. Però el que sí que està clar és que la franquícia Marvel, a través de tots els seus personatges, un a un, o tots junts ara, amb els Vengadors, és un èxit assegurat. Per tant, amb aquesta estrena, suposo que arriba una setmana amb una estrena mediàtica d'aquelles que, quan arribi dilluns, rècord de recaptació de les Vengadores. Però bueno, això ja sol passar amb segons quins títols. Per tant, Vengadores Infinity War és l'estrena mediàtica de la setmana i que ben segur ens portarà molta gent a les sales de cinema. Una altra pel·lícula que també pot portar gent a les sales de cinema és Noche de Juegos. És una pel·lícula que és una barreja de molts estils cinematogràfics, perquè hi ha comèdia, hi ha acció, hi ha thriller, hi ha suspens. Tot està barrejat en aquesta trobada d'amics que cada setmana organitzen una nit de joc, i que un d'ells els hi proposa aquest joc, un joc on s'haurà de descobrir un crim, però que a través d'una sèrie de circumstàncies acabaran que no se distingirà quina és la realitat i què és la mentida que forma part del joc. Per tant, a més, amb un repartiment, Rachel McAdams, Jason Bateman, que són la parella que encapçala el repartiment. Per tant, també pot ser un bon reclam. Un altre bon reclam per la setmana pot ser Si te dies en Entebbe, d'aquesta història real sobre el segrest d'aquell avió israelià que va succeir a Entebbe, perdó, a Uganda, caram, a Uganda, doncs, se n'han fet diverses versions cinematogràfiques. Victoria en Entebbe va ser una, Brigada Antisecuestro en va ser una altra, i El último rey de Escocia, pel·lícula que estava basada en la vida d'Idi Amin,
sí,
doncs també tocava de manera col·lateral aquesta història, que va tenir lloc el 27 de juny de 1976. L'operació Entebbe va ser considerada a nivell internacional doncs com una de les més perfectes de la història. La va portar a terme els serveis secrets i les forces especials israelianes per alliberar el seu avió. Aquestes tres podrien ser les pel·lícules que portessin pel nom i per la promoció que se n'ha fet més gent al cinema. Però, clar, també n'hi ha d'altres. Hi ha una pel·lícula precisament palestina. Evidentment, és una pel·lícula que no es veurà a totes les sales, però bé, és curiositat que d'aquest cinema n'arriba poca cinematografia. Per tant, ens en podem fer ressò, perquè, a més, tens l'ocasió de veure costums i maneres de viure de països o de societats a les que no estem massa amb les que no estem massa relacionats. I aquí, doncs, Invitació de boda ens parla de que un jove torna a Nazaret després de visquent a Itàlia, i torna a Nazaret per un costum que tenen les famílies, i és que quan es casa la filla, doncs el germà juntament amb el pare han d'anar a repartir les invitacions de casament, casa per casa i un per un. Clar, si hi ha 300 convidats, doncs anar a 300. Clar, això és una tradició d'aquella societat, i que aquí doncs ens la plasmen amb aquesta pel·lícula.
La producció és de Palestina?
Sí, sí, sí. Bueno, evidentment, la pel·lícula és de nacionalitat palestina, però, bueno, sempre hi ha, evidentment, els recursos els busquen allà on poden. Però és una pel·lícula molt senzilla, per tant, els protagonistes són pare i fill, però és que són pare i fill a la vida real, també.
Ah, carai.
Sí.
A més, faltaria que fos veritat la història.
No, la història es pot dir perfectament que es pot amb una història real, perquè l'acostum d'allà és això, que quan se casa la germana, el germà i el pare tenen que anar a repartir les invitacions una per una a cada casa.
Déu-n'hi-do.
Vale? Llavors, tenim una pel·lícula espanyola, Fer-se mayor y otros problemas, dirigida per la Clara Martínez Lázaro, que, si us sona el cognom, és perquè és la filla d'Emilio Martínez Lázaro, un director molt reconegut dins de la cinematografia espanyola. Bé, ens planteja doncs com li canvia la vida a una dona de 35 anys que, doncs, té una vida molt tranquil·la, no té ni cap intenció de tenir fills a curt termini, però tot canviarà doncs quan una seva amiga que està embarassada li diu que ella serà la madrina, tutora legal de la criatura que naixerà, i col·loca un noi que serà la seva parella en aquesta tasca. A partir d'aquí canviaran, hi haurà una sèrie de circumstàncies que faran que, doncs, que es replantegi la seva manera d'entendre la vida. Silvia Alonso, Bárbara Goenaga i Vito Sanz són els protagonistes. Vito Sanz, que podem veure'l també a Les leyes de la termodinàmica, una pel·lícula que està en cartellera i que també ell forma part del repartiment. I hem anat a Palestina, hem estat aquí a Espanya, i ara ens en podem anar a Itàlia. A Itàlia, amb una pel·lícula que es diu Fortunata, dirigida per Sergio Castellito, i que ens parla de les vicissituds que passa una dona, no molt gran, però que té una filla de 8 anys, que es mata a treballar fent de perruquera a domicili, i això ho fa perquè aviam si algun dia se'n pot deslliurar dels problemes que té el seu entorn, un exmarit i tota la problemàtica, per poder obrir el seu negoci. I fins aquí, doncs, sembla que... Bueno, hi ha una pel·lícula francesa...
Ara t'anava a dir-ho.
També. Però aquesta setmana no és una pel·lícula d'aquelles que puguem dir... No, és una pel·lícula que el seu al·licient és que el protagonista és en Jean-Pierre Lot, un actor que va començar en la seva joventut amb en Truffaut en aquella pel·lícula Los 400 golpes. Doncs, bueno, és un veterà actor francès que aquí interpreta precisament aquest paper, un veterà actor francès, i que se'ls ha de veure amb uns jovenets que volen que casa seva o la